Seguimos contando todo lo que le interesa en la COPE de su localidad.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Gràcies, Carlos. Continuem enrere ara des de COPE Catalunya i Andorra, la teva COPE més propera. Soc el José Miguel Cruz. I de seguida, per començar setmana, aquest dilluns, parlarem del que toca, del que parlem tothom. I parlem, i en aquest cas des del punt de vista català, d'aquesta fi de la quarantena per asimptomàtics i casos lleus de Covid. És a dir, que si tens una mena de refredat, ja, encara que siguis positiu, doncs podràs fer una vida normal. Això sí, amb mascareta. La mascareta serà obligatòria, això sí. I això és un altre tema, que les mascaretes, doncs, serà la següent mesura que es traurà. Parlarem d'això amb el vicesecretari general de Metges de Catalunya, el doctor David Arribas, entre d'altres coses que en parlarem, perquè després parlarem del que ens toca demà. I què ens toca demà? El que ens toca demà és la vaga d'educació 29 i 30, demà i demà passat. Divendres hi va haver una reunió, va fracassar, avui hi ha un altre, veurem com acaba la cosa i t'informarem. Parlarem també d'aquesta vaga amb el portaveu d'ESPEC, el Xavier Massó. Però abans, anem a veure com tenim el temps, el trànsit, l'actualitat amb el Carlos Rosada. Bon dia, bon dilluns, Carlos.
Què tal, José Miguel? Molt bon dia. Doncs com tenim el temps? Doncs el tenim com pràcticament al cap de setmana, un temps força inestable. No acaba d'arribar la primavera, eh? Mira que estem en primavera i encara el clima que tenim és d'hivern. Avui més fred al matí, cel serè a tota Catalunya. La tarda la situació serà un buc una mica més suau, amb cel mig ennuvolat i temperatures d'ambient, això sí que són d'hivern. 18 graus ara a Barcelona i Girona, 15 a Tarragona, 14 a Lleida, 7 a Andorra la Vella. De dilluns fins a dijous tindrem aquest temps. A partir de divendres la cosa canvia. Arriba amb el temps, arriben pluges i caiguda de temperatures, eh? Ull, eh? Ull per ser primavera.
O sigui que...
Mal temps.
Bé, com tenim el trànsit i la circulació a aquestes hores?
Doncs mira, aquest matí ho tenim tot molt tranquil, tant al transport públic com a la xarxa viària. No hi ha cap incidència a destacar, eh?
Molt bé. I què en destacarem de l'actualitat?
Doncs mira, diverses qüestions. Per exemple, ha sigut un nou cap de setmana de greus aldarulls al transport públic, en aquest cas a l'estació de Renfe, a Blanes, a les comarques de Girona, amb vigilants de seguretat agredits per joves quan tornen de festa a la matinada. En aquest cas, un centenar de nois i noies van atacar textualment dos vigilants de l'estació de Blanes després que anunciessin que el tren que havia de tornar cap a Barcelona doncs havia quedat suspès pel fort temporal que hi havia a tota la costa del Maresme. Doncs aquests joves no van saber suportar aquesta frustració de no poder tornar a casa després de la festa i es van liar a cops, però a cops contundents, i contra aquests dos pobres agents de seguretat que han quedat malmesos, eh? A la pàgina web de COPE veureu les fotografies d'aquests agents amb traus al cap després de suportar la violència d'aquests salvatges que després d'estar tota la nit de festa no poden aguantar una hora més o un parell d'hores més, doncs perquè el tren en aquest cas no podia sortir a causa del temporal, com et deia, que hi havia fort onatge a la costa del Maresme. Recordem que a causa d'aquest fort onatge la línia de Rodalies, l'R1, entre Malgrat i Pineda, ha estat suspesa doncs, pràcticament dissabte i diumenge, fins aquest matí que s'ha reprès l'activitat, degut doncs, a que una part del terreny se'l va endur aquest temporal de mar. Eh? Doncs, i a banda d'aquesta salvatjada, doncs, també hem de continuar parlant de la vaga de transportistes, que avui doncs, va a la baixa, almenys aquí a Catalunya, ja tenia un perfil baix aquí, doncs avui encara més, la normalitat és pràcticament total als ports de Barcelona i Tarragona, també Mercabarna, després de l'acord que van arribar el divendres les patronals del sector i el Ministeri de Transports sobre la rebaixa del preu del carburant, una rebaixa que finalment serà no només per transportistes, sinó per tothom, 20 cèntims menys en el rebut que tindrem quan anem a fer gasolina. A Catalunya, només aquest matí, un petit grup de transportistes manté activa la vaga, que diuen que no en tenen prou amb aquesta subvenció de 20 cèntims. Eh? Des del sector de la distribució reclamen amb aquests transportistes doncs, que protestin, evidentment, però que deixin treballar els seus companys que vulguin fer-ho. Eh?
Molt bé, gràcies, Carlos.
Molt bé, a la bona més.
Gràcies. L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, bon dia, benvingut.
José Miguel, companys, què tal? Bon dia.
Com tenim l'actualitat esportiva local?
Doncs, miri, pendents en clau Barça d'Ansu Fati, eh? I d'aquesta ressonància que ha passat a Madrid i que l'hauria d'habilitar o no, en funció del resultat, clar, per la reincorporació als entrenaments de la plantilla de Xavi Hernández. És una de les potes que té l'actualitat del Barça en el dia d'avui, l'altra, doncs, el seguiment a Joan Laporta en un acte institucional que té avui el club després de les últimes jornades a Can Barça, i una altra, doncs, escolti, aquí està aquest media day que ha fet el Barça femení abans del partit de tornada de Lliga de Campions contra el Madrid al Camp Nou, on es preveu una entrada històrica, històrica per un partit de futbol femení. Pendents als internacionals, que estan encara repartits i que esgoten les últimes dates del calendari FIFA, i també, doncs, del Girona, que ahir va obtenir una important victòria al camp de l'Almeria 0-1, que, si més no, el consolida en zona de play-off. Si més no, està difícil l'ascens directe, però la victòria d'ahir al camp de l'Almeria és un resultat molt valuós perquè, a més, algun dels equips que venen per darrere la classificació van fent figa i van consolidar les opcions de promoció de l'equip de Mitchell en un partit, això sí, boig. Ni s'acaba d'entendre el penal que van xiular contra el Girona, ni s'acaba d'entendre que facin repetir el penal, i hi havia queixes contra l'arbitratge per tots dos equips, tant l'Almeria com Girona es van queixar de l'arbitratge. I escolti, en el món del poliesportiu, sí, doncs miri, Copa del Rei d'handbol pel Barça, 30-26 contra el Granollers. No va poder fer el mateix l'Uni Girona, que va perdre la final de la Copa de la Reina de bàsquet davant de Perfumeries, 74-69. I en el món del bàsquet, derrota del Barça al derbi davant de la Penya, 83-72, i victòria una més del Baxi Manresa, 94-60 contra l'Andorra. I a més, també continuem pendents de la selecció espanyola de futbol, que demà cobrirà el segon amistós d'aquesta aturada FIFA contra la selecció d'Islàndia.
Bé, suposo, encara no teniu preparades les preguntes del dia, pel que veig, no?
Encara no. Estamos trabajando en ello,
que va dir
aquell, però no es preocupi que jo si d'allòs li faig spoiler tan bon punt estiguin cuinades.
Molt bé, doncs a la una més. Gràcies, José Luis.
A reveure, adéu.
Fins després. Per cert, suposo que li agrada la calçotada, no?
Sí,
encara tant. Tenim època de calçotades, ja ho sap,
home,
no?
A més,
fins quan duren les calçotades, ho sap?
No ho sé, no sé si tenen a veure amb la Pasqua o no, però
vaja. No em queda clar quan comencen i no em queda clar quan acaben.
El que és important és que sembla ser que deixem enrere aquesta borrasca, anem cap a una època de bon temps, que fa més goig, més ganes
correcte.
De fer calçotades.
Doncs ara toca gaudir d'una bona calçotada amb amics o la família a Masia Can Sidro, a Palau Solità i Plegamans. Allà tenim els millors calçots que hagis provat mai, així que pots venir a fer una bona calçotada a Masia Can Sidro, al carrer de Sant Isidre, 13, a Palau Solità i Plegamans, o pots trucar al 93 864 3040. Els pots encarregar i te'ls emportes a casa. Fer la calçotada directament a casa amb els calçots de Masia Can Sidro. Els millors menús i moments a Masia Can Sidro, 93 864 3040, i al web pots triar el plat que més t'agradi. Cansidro.com també per encàrrec, fins i tot, I ja sabeu que estem sortegem un dinar per a dues persones, donarem resultats divendres vinent. I què has de fer? Molt fàcil. Ens pots enviar un mail a cope.catalunya@cope.es, cope.catalunya@cope.es, en l'assumpte poses Masia Cansidro, i al cos del missatge poses vull dinar a Masia Can Sidro, i entre altres coses, si pots posar el mòbil, millor, per després contactar si et toca, cope.catalunya@cope.es.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio, tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
Loresmetal.com o 93 373 33 17. Lores Metal, más de 35 años de experiencia a su servicio.
En Muebles La Fábrica cumplimos 80 años junto a ti. Por eso tenemos todos los muebles que buscas y más. Juveniles, sofás, colchones, salones, decoración. Nos adaptamos a tu espacio con un proyecto a medida y con el transporte y montaje gratis. Disfruta de las grandes promociones 80 aniversario de Muebles La Fábrica. En Barcelona, Rocafort 142. Abierto a mediodía. Parking gratis. Compra también en muebleslafabrica.com.
¡Atención! Paletas, albañiles, reformistas. Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Les ulleres ens queden entelades per portar la mascareta tot el dia. Això és molt incòmode per la nostra feina diària. És el moment de fer el pas al Laser Amaris 1050 si tens miopia, hipermetropia o astigmatisme. A Institut Oftalmològic Tres Torres, la primera visita és gratuïta. 900-842-848. oftalmologia3torres.com.
Empresario, autónomo, este es un mensaje para ti. ¿Tienes problemas con los pagos de tus acreedores? ¿Vives con el miedo a una inspección? Debes conocer a Área Jurídica Global, despacho de abogados especialistas en inspecciones de Hacienda y en la refinanciación de deudas. Vuelve a vivir tranquilo, mereces una segunda oportunidad. Llama al 900 90 17 16 o entra en areajuridicaglobal.com.
Gran concierto de Mocedades y Los Panchos. El 12 de abril a las 8 y media de la noche en la Sala Bars de Barcelona. Mocedades y Los Panchos, por fin juntos en concierto. Compra tu entrada en la web barts.cat y en las taquillas de Sala Bars. 12 de abril, gran concierto de Mocedades y Los Panchos. No te lo puedes perder.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vamos a hablar de descansar, vamos a hablar de respirar, vamos a hablar de descansar, pero no de cualquier manera, sino descanso de alto rendimiento. ¿Y qué te puede echar una mano para este descanso de alto rendimiento, para estas respiraciones? Pues BO. Y para hablar de BO tenemos a Adolfo Albistur. Adolfo, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, oye, la primera pregunta, ¿por qué mejora nuestro descanso BO y qué patologías beneficia el tener BO?
Pues mira, mejora nuestro descanso porque lo que va a conseguir es que nosotros, cuando estemos durmiendo, cuando estamos con BO, que es una máquina que lo que genera es un aire ionizado, ¿no?, que es el aire que hay en la montaña, el que está cerca del mar, ¿no?, lo que va a hacer es que al respirarlo, al entrar por nuestra respiración, va directamente a las células, va a conseguir que se reparen mucho mejor, va a conseguir que el sueño sea reparador, y eso es lo que va a hacer que nosotros descansemos del tirón. Es decir, aquellas personas que tienen despertares por la noche, que son muy molestos porque al día siguiente no han descansado bien, sí, o sea, es un índice de población muy alto, pues evidentemente van a estar mucho mejor. ¿Para qué patologías me decías, Cruz? Pues mira, respiratorias sobre todo. ¿Por
sí.
qué? Porque toda la gente que tiene asma, EPOC, alergias, ronca, tiene usa el CPAP, esos aparatos que se usan por la noche cuando tienes apneas. Bueno, pues todas esas personas van a notarlo muchísimo, porque aparte limpia todo el ambiente de lo que son nanopartículas, que son virus, bacterias, y además ese aire ionizado, ¿no? Y luego también las personas con problemas circulatorios, ya que la circulación, incluso dolencias, ¿no?, está muy relacionada con lo que es el tema de la oxigenación, ¿no? Si yo llevo en la hemoglobina suficiente oxígeno, pues evidentemente va mucho mejor la circulación y baja el dolor. Con lo cual, respiración, circulación y dolencia.
Esos son los tres puntos. Esa es la calidad que te ofrece BO. Para empezar, si queréis informaros, tenéis la web. O el teléfono, 900-730-122. Allí te lo van a explicar todo al detalle, sin ningún tipo de compromiso ni problema. 900-730-122. Así es, ¿no, Adolfo? Ahí daréis todas las explicaciones pertinentes. Y cualquier duda.
Sí, sí. La web mejor, mirarla en www.bio.es. Y vais a tener también la máquina, ya veréis qué bonita es y todo lo que hace, etcétera. Y luego ese teléfono, 900-730-122. Y además os voy a decir una cosa, si nos llamáis ahora y nos decís que nos habéis escuchado en COPE, os vamos a dejar, para que veáis que esto es así, como estoy comentando, os vamos a dejar un mes de prueba para que tengáis el BO en casa un mes, para que veáis efectivamente que cómo va, ya veréis qué bien, sobre todo aquellas personas que dormís mal o vais a encontrar genial el día siguiente cuando os levantéis, ya veréis qué diferencia, cómo os cambia la vida. Y además, si al final decidís comprarlo, vais a tener un descuento bastante importante. Con lo cual, teléfono al que tienes que llamar, teléfono gratuito de BO, 900-730-122. 122.
900, 730, 122, un mes de prueba debió para que veas que funciona, para que veas que va bien, para que veas todos los beneficios que te proporciona, porque ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, por ejemplo. Además, Biou trabaja 24 horas, 7 días a la semana, Adolfo, así que no lo dejamos descansar a Biou.
No hay que dejarlo descansar, porque además es un motor de levitación magnética, no tiene prácticamente consumo, como una bombilla, es decir, que no consume nada, tiene mucha potencia, no hace ruido, que eso es muy importante para que por la noche no despierte, y así tenemos siempre el aire de nuestra casa, tanto de la habitación como del resto de la casa, porque puede llegar hasta 100 y pico metros, la mayoría de las casas estamos ahí, ¿no? Bueno, pues lo tenemos totalmente limpio y ionizado, es decir, que hemos generado ese aire eléctrico cargado, que es totalmente físico, no químico, es decir, no tiene ningún efecto secundario, pero que es justo, como he dicho antes, o sea, tú te acercas a la montaña o te acercas al mar y ese aire que se desprende ahí, es el que hemos conseguido tener en Biou con la tecnología que tiene Biou, para que tú en tu casa estés durmiendo como si estuvieras durmiendo en una montaña o cerca del mar.
Pues ya lo sabes, y además un mes de prueba para comprobar todos estos beneficios. 900-730-122, 900-730-122 es el teléfono de Tu Salud de Biou. Adolfo Albistur, muchísimas gracias.
Gracias, Cruz, un abrazo enorme para todos.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
A més, és una màquina Biou que aniria molt bé per purificar l'ambient de virus com aquests, en aquest cas. I és que parlem de la Covid-19, que ens està fent la guitza. Avui s'acaba la quarantena. Avui es fa posat fi a aquestes quarantenes per asimptomàtics i casos lleus de Covid. És a dir, si ets positiu però asimptomàtic o ets lleu, quan parlem de lleu ens referim a un refredat d'aquests tontos que agafem, doncs no estaràs obligat a aïllar-te, no estaràs obligat a fer quarantena. Això sí, hauràs de portar mascareta en tot moment, això sí, eh? Parlem d'aquesta situació i d'altres amb el vicesecretari general de Metges de Catalunya, el doctor David Arribas. Doctor, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per atendre'ns, doctor. Anem massa de pressa amb això de la quarantena, amb això de gripalitzar la Covid?
Bueno, de versions per anar massa de pressa en tenim de tota mena, no? Alguns diuen que sí, els altres que no. La veritat és que nosaltres el que ens tenim que fiar és de l'agenda de salut pública. L'agenda de salut pública segur que ha analitzat les pautes vacunals fetes al nostre país, no? La tipologia de vacunes utilitzades i les recaigudes de la gent que està amb aquestes vacunes i la gravetat de la clínica dels vacunats, no? Per la qual hem de fer confiança, com no podia ser d'una altra manera, i actuar en conseqüència, que és acatant les seves recomanacions.
No, sense cap mena de dubte. Però conforme a pressió assistencial, clar, ha baixat la sisena onada, encara que pujava uns punts i tal, però la pressió, generalment, al sistema públic, sanitari públic, doncs ha baixat. Hi ha por o hi ha una preparació de cara a un possible repunt?
Clar, portem 2 anys amb una pressió assistencial altíssima, focalitzada en la Covid. Els mapes de contagi de Catalunya segueixen en vermell a tot arreu, per la qual aquesta pressió seguirà estant perquè la casuística anirà augmentant. Al moment que nosaltres deixem de tindre control sobre la malaltia, la contagiositat d'aquesta malaltia serà més alta, per la qual tindrem més casuística. La Setmana Santa tornarà a fer un repunt de casos, no? La clau és com tractem aquests casos, que és el que ens estan traslladant és, doncs que ara, doncs com bé heu dit, no? Aquells que siguin asimptomàtics o que la sintomatologia sigui molt lleu, hem de fer pedagogia a la població perquè el resolgui com resultia fins ara, no? Que és amb les mesures de confort, no? Per tal de que sigui més portable, no? I ja està, no?
I la mascareta, perquè, clar, la següent mesura, si tot va bé i no passa res, és treure la mascareta. Aquí hi ha més por?
Clar, hem de mirar el que ens ha proporcionat de seguretat la mascareta, no? Jo quan veia la mascareta, i depèn quines mascaretes, en un metro o un autobús, no? Segurament l'eficàcia de dur-la era dubtosa, també, no? El nivell de contagiositat era molt elevat, també, no? I jo sóc partidari de seguir fent servir mascaretes que siguin eficaces, no? En zones en el qual s'hagi demostrat que és rellevant dur-les, no? per escenificar, com és el rentat de mans o l'ús de mascaretes, per fer veure que fem alguna cosa, alguna actitud, quan després, si l'analitzem, el seu impacte, aquest impacte és menor, doncs crec que no és apropiat. I el que demanaria justament a Salut Pública és que ens expliqués de forma real, no?, de forma sincera, quin benefici tenim per l'ús de la mascareta, no?, en depèn quins ambients, no?, i si fora més adequat utilitzar altres mitjans de protecció que no només la mascareta, no? I tornar a remarcar la tipologia de les mascaretes. Tots hem sabut que ara la gent porta de tota mena, no?, les higièniques, les fetes a casa, no?, les de tela, no?, fins i tot les quirúrgiques, però mal utilitzades, i encara les FP2, no?, també mal utilitzades, però igual hem de saber quin impacte tenen el fet d'utilitzar aquestes mascaretes d'una forma que no és l'adequada, no? Per la qual és això, és l'honestetat, no?, que ens tracti com a adults des de Salut Pública, que ens diguin quin impacte té cada una de les mesures i que siguem conseqüents. I és que diguem que, naturalment, quan limitem les mesures de protecció, l'impacte que tindrà sobre la contagiositat serà major. I això ho tenim que tindre clar.
Suposo que, clar, no sé com està el sector sanitari ara mateix. Clar, és que venim d'un cop i parlàvem fa poc de les conseqüències psicològiques que començaran a aflorar, i han aflorat i continuaran a aflorar, sobretot en el personal sanitari, no? Clar, amb això de treure mascaretes, de la fi de la quarantena, el contacte amb positius del personal sanitari augmentarà. Ja era molt elevat, ja era els que més tenien contacte, però augmentarà. Hi ha por a més contagis?
Sí,
en el personal sanitari em refereixo ara mateix, eh?
Sí, hi ha por més contagis perquè la massa de poblacional que t'arribarà a la consulta amb Covid serà major, hi haurà menys filtres. És veritat que tindrem la mascareta, utilitzarem la mascareta en les àrees sanitàries, no? Però és veritat que el número de població amb el qual nosaltres interactuarem tindrà una probabilitat major d'estar contagiada, no? Per la qual cosa el risc de que nosaltres patim un contagi serà major, més gran, no? Sí, tindrem més casuística dintre del personal sanitari, i a més recordem que la Covid és un virus amb molta mutabilitat, per la qual cosa canvia molt sovint, no? Estem parlant de cada 3-4 mesos, no?, tenim una variant, no? Per la qual cosa donarà peu a aquest augment de contagi, aquestes mutacions es puguin produir d'una forma més freqüent, no? Bueno, ho veurem, hem d'esperar, però sobre nosaltres segur que hi haurà un impacte com hi ha hagut durant tots aquests 2 anys. Eh? Pensem que hem sigut els professionals més afectats, com no podia ser d'una altra manera, o sí, si haguéssim fet les mesures de protecció com tocava, no?, durant tots aquests anys sí, de pandèmia.
I després de tot això, com està ara mateix el personal sanitari? Quines lliçons s'han après, en general, i després psicològicament, dona temps a que tot això recuperi?
Les lliçons que s'han après és que les persones que ens governen, que ens dirigeixen, no aprenen del que succeeix. No són capaços d'aprendre, no?, i de transmetre el coneixement i protegir-nos, no?, i que fan les coses improvisadament, no? Mentalment, doncs, quan acabi la pandèmia hi haurà una davallada importantíssima per part dels professionals, no? La gent aguanta perquè encara estem en situació de crisi extrema, no? Encara tenim la sensació de que hem de donar tot allò que no tenim per intentar ajudar la gent, però quan això arribi un moment i que es digui la pandèmia s'ha acabat, emergirà tot el disconfort, tot l'enuig i tot l'esgotament que portem acumulats, per la qual hi haurà una davallada importantíssima dels professionals de la salut mental, com bé has dit.
Doncs, doctor David Arribas, vicesecretari general de Metges de Catalunya, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
I a partir d'ara què? La majoria d'experts apunten això, que anem massa de pressa, que calma, piano, piano, s'arriba lontano, que possiblement això el que necessita no és més inversió, sinó temps. Bé, les xifres ja en parlaran per si mateixes, a veure per on surt tota aquesta qüestió, i suposo que abans de davant de tot el que avui toca, que és aquesta fi de les quarantenes, aquí l'entesa entre empreses i empleats i treballadors, doncs s'agafarà un protagonisme força important. Bé, parlarem de seguida d'una altra qüestió. El fracàs de les negociacions per desconvocar la vaga d'educació. Fracàs el divendres. Les negociacions d'avui ja veurem com acaben. Però abans de tot això, no sé... Si tens més de 15.000 euros en deutes i no pots pagar-les, doncs atenció, perquè et parlo d'Abogados para tus deudes, préstecs, targetes, hipoteca. Et pots acollir a la llei de la segona oportunitat amb ajuda de Abogados para tus deudes. Pots cancel·lar els teus deutes legalment i ara. Abogadosparatusdeudes.es. Abogadosparatusdeudes.es és la web per consultar i el telèfon 930-502-305. 930-502-305. Abogados para tus deudes.
En el oeste americano...
Ningún indio va a conseguir que me vaya de aquí.
Dos amigos demostrarán que la paz y la amistad están...
Los comanches siempre comercian si les das caballos.
Por encima de todo.
Les daré muchos caballos y nos devolverán a nuestras familias.
Serás conocido como Zorro Negro.
Especial Zorro Negro. El sábado por la tarde, en 13.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 3 de abril sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 3 de abril, días sin IVA. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Esto es muy fácil. ¿Dos horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
¿Y cuando yo no estoy, puedo conectar la alarma? ¿O saber si mis hijos están en casa?
Claro. Con la app puedes hacer todo. Conectarla, desconectarla y sabes quién entra o sale en todo momento, porque cada uno tiene su llave magnética. Con las cámaras puedes ver cada espacio de la casa en tiempo real. Es casi como estar ahí. Y además, para cualquier cosa, nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat. It's got to be
perfect. It's got to be. Divendres hi va haver una negociació entre sindicats d'educació i el departament amb mediadors i no es va arribar a res. No només no es va arribar, sinó que ni tan sols hi va haver una aproximació. És a dir, hi havia... Quan s'acaba aquesta reunió, la sensació... No, la realitat és que les dues postures estaven molt llunyanes. És a dir, d'entrada, tant demà com demà passat, dia 29 i 30, hi haurà vaga d'educació, vaga de les escoles, que l'amenaça està en que no s'acabarà aquí la vaga. Si avui, que avui hi ha una altra reunió, no s'arriba a un acord. Bé, tot, després de veure el que va passar divendres, tot apunta que avui seria estrany que s'arribés a un acord. Però ja veurem. Sempre hi ha miracles en aquesta vida, afortunadament. Parlem de la situació amb el portaveu d'ESPEC, el sindicat de professors de secundària, el senyor Xavier Massó. Xavier, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, com esteu?
Molt bé, i tu, tot bé?
Tot bé, molt ocupats per tot, tot el tema que precisament estàs comentant, efectivament.
No, però és que veig que no s'ha arribat a cap acord i, a més, sembla que ni està ni se l'espera.
A veure, ja ho veurem. Al llarg del dia d'avui ho sabrem. Vull dir, això cap a la tarda o així, suposo que ja sabrem alguna cosa definitiva de quin és l'estat de la situació. Ara mateix doncs, encara no ho sabem de moment. Home, a veure, jo suposo que a tots ens agradaria poder arribar a un acord. Ara, és lògic que no es convoquen 3 dies de vaga i 2 més per demà per escorrialles. Vull dir, això quedi ben clar. Vull dir, per tant, nosaltres la vaga segueix convocada. Des de diferents territoris els autobusos estan organitzats per venir a la concentració de Barcelona demà. Vull dir que tot, i els instituts s'estan reunint, doncs, amb assemblees, el professorat, etc. Vull dir que, a veure, tot està organitzat perquè demà 29 i demà passat 30 hi hagi vaga. Si a última hora doncs, arribés a un acord, que hauria de ser satisfactori, per en dues parts, ara se sobreentén, doncs aleshores sí que ens plantejaríem, òbviament, l'eventual desconvocatòria. Però això no és la situació a hores d'ara, ni de bon tros.
No, home, divendres hi va haver reunions i es va sortir i va acabar allò com si res. Al final no es va arribar a cap acord. És així, ni una aproximació, potser.
Pràcticament ni una aproximació, efectivament. Amb bones intencions per part del departament, sota la mediació del Departament de Treball, però, doncs, a veure, ara veurem com, què diuen avui. Vaja, és la, avui, és, òbviament, és, jo diria que decisiu en aquest sentit. La, o hi ha un acord, o aquí s'engega un cicle, doncs, que podem qualificar de conflictiu al món de l'ensenyament.
Jo, Xavier, pots dir-me ingenu o ignorant del tema, o simplista, fins i tot, però tan difícil és arribar a un acord? Tan difícil?
Sí, a veure, està resultant molt difícil. És a dir, primer, perquè hi hagi un acord, les dues parts han d'estar-hi predisposades. Per la part sindical, jo dic en el sentit unitari de tots els 7 sindicats que estem negociant i hem convocat la vaga, està clar que el tema fonamental és un currículum que és desastrós, que es carrega la idea d'especialitat del professor, és a dir, un senyor d'educació física donant música i un de música donant educació física, que és un dels àmbits que han plantejat, per exemple. Això és professionalment, acadèmicament i escolarment una aberració. I estem també amb tot el tema, doncs, de la reversió d'unes retallades que ja s'arrosseguen des de fa 10 anys i que en el seu moment es van considerar excepcionals, dit tant, doncs, pel Ministeri com pel Departament d'Educació, i que en aquesta excepcionalitat sembla que ha derivat cap a una consolidació, no? I això, doncs, és una altra cosa que tampoc s'admet, tant pel que fa a qüestions de ràtios com pel que fa a qüestions d'horaris, etcètera, etcètera. Vull dir, aleshores, esclar, si el departament no està per la labor de fer allò mateix a què es va comprometre en el seu moment i que sempre ha anat dient que sí, però bueno, allò que se'n diu ad calendas graeques, o a 31 de febrer, per dir-ho d'aquesta manera, doncs, esclar, hi ha d'haver dues parts per un acord. Si no, el desacord és obvi, vaja.
Jo, clar, acabes d'explicar això i entenc. A veure, la part del pressupost, entenc que això pugui tenir el seu temps, el seu temps de cocció, ho entenc, però el tema currículums, carai, no em sembla tan difícil d'entendre. No em sembla tan difícil. Vull dir, un profe d'educació física que faci matemàtiques no s'acaba d'entendre tampoc això.
Mira, hi ha un model educatiu al darrere, hi ha una, diguem-ne, una ideologia pedagògica o pedagocràtica que, en el fons, dit així molt a la brava, si jo requeriria, òbviament, d'un desplegament d'arguments i de raons i de conceptes molt més ampli, però, diguem que d'entrada hi ha un model pedagògic que el que fa és trivialitzar els continguts de coneixement i la idea de transmissió de continguts de coneixement no es considera la important en tot el que en podríem dir l'organigrama o l'estructura educativa. És a dir, que al capdavall l'únic que aquí s'estaria assegurant és el dret a l'educació fins als 16 anys, és a dir, tenim la gent escolaritzada, però estan escalfant la cadira. No cal que se'ls ensenyi res, perquè que no els molestin, que no emprenyin, que no tal, no? Etcètera. Clar, davant d'aquest model és això que hi ha l'empecinament, que diria jo, de tota la ideologia pedagògica que hi ha al darrere d'aquesta trivialització de l'ensenyament. I, clar, és una qüestió de dogmatisme, és una qüestió ideològica. És a dir, el departament, doncs, ha decidit que perquè hi hagi menys fracàs escolar, si aprovo tothom, ha desaparegut el fracàs escolar administrativament. Esclar, nosaltres, evidentment, el fracàs escolar no li agrada a ningú. Sempre hi haurà, certament, uns percentatges irreductibles de fracàs escolar, és a dir, no somiem amb abolir-lo definitivament i de manera absoluta, però és obvi que es pot combatre i que es pot reduir a mínims, no amb les espectaculars estadístiques que tenim en aquests moments. Però això passa per, precisament, una incentivació dels continguts, de l'estudi, una reducció de les ràtios, no passa per el maquillatge purament administratiu que consisteix en aprovar tothom. Perquè, és clar, a veure, si a mi em fan... Si jo soc d'educació física i em fan donar música, i no sé ni què és una flauta travessera, per exemple,
sí,
doncs ja m'explicaràs.
Ja. Doncs, d'entrada, si avui, durant el dia d'avui, no hi ha un acord, demà i demà passat hi haurà vaga. Senyor Xavier Massó, gràcies com sempre del sindicat ESPEC de professors de secundària. Gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i aquestes explicacions que ens has donat.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada, Xavier.
Igualment. Adéu.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs això ho tenim. Veurem demà com està la qüestió. Sobretot depèn molt de les negociacions que acabin tenint avui tant els sindicats d'educació com el departament. Anem al Centro Médico y Estético Starbene con la doctora Carmen Torrejón. Carmen, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Muy bien. Muchísimas gracias.
Feliz lunes, Carmen.
Gracias.
Oye, ¿sabes? A ver si... ¿Recuerdas que hablábamos de aquel paciente, que teníais un paciente que, sí, que tenía obesidad severa y sí, que tenía que perder un montón de kilos? No sé si 80, sí, 90 kilos, una sí, barbaridad, y que me explicaste que ibas un poco el... ¿Cómo va el tema?
A retransmitir un poquito.
Bueno, sí, sería el seguimiento.
Vamos a hacer el seguimiento, ¿no? Sí. De este paciente. Efectivamente, lo comentamos en sus inicios. Me parece que ya di algo de resultado cuando llevaba un mes más o menos de tratamiento. Pero bueno, podemos ir diciendo un poquito cómo va.
Vale.
Voy a decir solamente el nombre: José Luis. Es una persona encantadora, es una persona que cuando vino a nosotros tenía que perder entre 80 y 90 kilos. Yo siempre decía, pensemos más en el 90 que en el 80, ¿no? Porque animo mucho al paciente a que sea ambicioso en cuanto a la pérdida de peso. Y José Luis me dijo, pues vale, venga, vamos a ponernos la cabeza 90 y luego vemos dónde llegamos, ¿no? El caso es que José Luis empezó con nosotros el 24 de enero, y a día de hoy, que lleva un poquito, unos días más de dos meses, ¿cuánto piensas que puede haber perdido en estos dos meses? A ver, dime tú.
¿Dos meses? ¿25, 30 kilos?
30 kilos.
He acertado,
te voy a dar un premio,
Muy acertado, he acertado.
Claro, como ya te conocen mucho nuestros procedimientos, pues te han ido de derecho a la cifra, ¿no?
30 kilos es una cifra muy buena, ¿eh?
30 kilos en dos meses es una cifra no buena, es una cifra excelente. José Luis está encantado, es decir, me hablaba, por ejemplo, y me decía, doctora, ¿ahora sabe qué pasa? Que como camino más, antes tenía más pereza, porque evidentemente 30 kilos que se ha dejado atrás son 6 garrafas de 5 litros de agua que ha dejado ya apartaditas por el camino, ¿no? Mm-hmm. Entonces ahora camina más y me dice, me molestan un poquito los tobillos. Entonces le he dicho, mira, ve a un sitio bueno de bambas, que te den unas buenas bambas para caminar, porque muchas veces estas personas al perder peso se ponen a caminar, pues qué te digo yo, con unas bambas normales, que no son específicas para caminar.
De acuerdo.
Y entonces cuando le di este consejo y ha ido y ha venido y me ha dicho, doctora, desde que he cambiado de bambas me molesta muchísimo menos los tobillos, ¿no? Entonces una cosa que yo, por ejemplo, hoy le preguntaba a José Luis, le decía, José Luis, y además me ha dado él una lección que quiero comentar con los oyentes. Digo, José Luis, lo está pasando muy mal, está viviendo una sensación de hecho de sacrificio, dice, no lo estoy viviendo. Digo, y en algún momento, perdón, se le ha pasado por la cabeza, bueno, quizás si me hubiera hecho la cirugía, me hubiera puesto el balón. Dice, no, doctora, no se me ha pasado por la cabeza por una razón. Dice, porque si en el caso a quien me lo hubiera planteado hacerme la cirugía, yo estos mismos hábitos que estoy haciendo ahora los tendría que seguir llevando. Es decir, ha hecho un razonamiento con una grandísima lógica. Es decir, la cirugía, el balón, lo que fuere, ¿no? Va a ser un empujón para la pérdida de peso. Nosotros le estamos siendo a José Luis este empujón que en cualquier otra circunstancia podría ser el balón, podría ser el bypass, podría ser la banda gástrica, cualquiera de estos procedimientos de cirugía bariátrica. Pero él me decía, no, yo estoy adquiriendo unos hábitos, estoy comiendo bien, no tengo ansiedad, me siento de maravilla y no he hecho en falta nada en particular, porque sin ir más lejos, la semana pasada fue su cumpleaños y le dijimos que lo celebrara con normalidad. Es decir, que la persona que tiene que afrontar un camino largo, como es el caso de José Luis, pues lo que hacemos es que hay estaciones de penitencia y de menos penitencia. Es decir, hay un cumpleaños, hay una boda, hay el aniversario de 50 años de matrimonio. Evidentemente son esas circunstancias puntuales donde el paciente lo va a celebrar y lo va a celebrar con nuestra bendición. Entonces, quería compartir con vosotros estos datos porque son datos muy importantes. No hay descolgamiento del tejido. La calidad circulatoria de sus piernas ha mejorado de manera ostensible y, repito, 30 kilos en dos meses es un resultado extraordinario porque José Luis es un paciente extraordinario que sigue nuestros consejos y por eso le podemos ayudar.
Qué alegría y qué satisfacción para José Luis. Me alegro muchísimo por él. Desde aquí un abrazo y felicitación, unas felicidades, porque hay que estar mentalizado y ahí es lo que hacéis precisamente en el Centro Médico Estético Starbene. Un seguimiento, un acompañamiento, que eso es muy importante. Es esencial en este caso, ¿eh?
Pues es esencial darle la mano al paciente y acompañarlo.
Correcto, eso es. La primera, podéis concertar ya la primera visita informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón en el 93-414-3631, 93-414-3631. En la web lo encontraréis todo, starbene.es, y podéis seguir tanto a la doctora como al centro en Instagram. Starbene Medicina Estética, Starbene Medicina Estética y doctora Torrejón. Son los dos Instagram, tanto del centro como de la doctora. Carmen, un besito muy grande.
Un abrazo, nos vemos.
Hasta luego, Carmen, gracias.
Hasta luego.
Arribem a la una. Continuem explicant tot el que t'interessa. Mediodía COPE amb Pilar García Muñiz.